i parlar de futbol.
Gemma Herrero i Toni Padilla, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Com aneu?
Tot bé.
Tot bé, la vida? Has superat la malaltia, Padilla? Has estat
gripat. La superada. Per això estic aquí. Si no, estaria al llitet escoltant-vos.
Però, o sigui, tu encara tens grips d'aquestes de 3 dies tancat al llit i enfebrat?
És que a mi no em passava mai. I és la primera i estic en estat de xoc. Ha estat 4 o 5 dies al llit i no ho superava.
Jo també fa anys, que no em passa això, Gemma. Els autònoms no...
Jo, sí, hace poco tuve 2 días fiebre.
Carai.
Y también, bueno, fue muy sorprendente porque hacía mucho tiempo que no me pasaba.
También diré que...
Debe ser la edad, esto, hacerse mayor.
¿Qué feia la gent abans quan tenia febrades? Perquè ara amb Netflix admeto que com a mínim l'estona passada he devorat temporades senceres de sèries.
Què has mirat aquests dies?
Ui, he mirat de tot. He mirat a L'Espia, una sèrie sobre un cas d'espionatge entre Síria i Israel. He mirat a The Enemy Between Us, que és un cas d'un carnisser nazi. El cas de John Dimianyuk, un nazi que havia estat a Treblinka, que vivia com un ciutadà exemplar als Estats Units, el van deportar a Israel, però era un cas molt, molt complicat.
Tot històric, veig.
M'he mirat Match Day, tota la sèrie del
Barça. La pel·lícula de La Caja de Música, de Costa Gavras, està basada en aquesta història.
Tinc moltes ganes de comentar l'entrevista de Bartomeu, el reportatge 120 Barça 120 que hem fet.
La regla és tuya.
No podem, avui no podem. D'acord? O sigui que, primer sobre, ja ho recordeu... 4 sobres, 2 temes preparats, 2 temes sorpresa, i el primer diu l'ecoansietat.
Home!
A veure, Gemma, això què és? Ecoansietat?
Creo que la palabra lo se define per si mateixa. O sea, es, a raíz de la cumbre del clima me he preguntado cuánto contamino yo el planeta. No tengo coche, por ejemplo, en mi vida he hecho un crucero, y el pasado verano no vaig agafar ningún avión. O sea, en teoría voy bien, ¿no?
Vas bé, vas molt bé.
Sí.
No. Resulta que tomo cientos de decisiones rutinarias, yo, tú y todo el mundo, que contaminan el planeta. Y las tomo a la ligera, sin darte cuenta. Así que al enterarme me ha dado esto, el ecoagobio, la ecoansiedad, que es ser consciente de lo mal que lo estás haciendo y de lo mal que seguramente lo seguirás haciendo, porque es dificilísimo, o sea, ser 100%... sostenible y ecológico, y, o sea, es dificilísimo. O sea, para empezar hay que tener mucho orden en tu vida. O sea, tienes que ir a comprar a determinados sitios donde no te den envases o te den envases o bolsas compostables. En fin, es muy complicado. La ecoansiedad, de todas formas, a mí me ha llegado de manera...
Progresiva
y más o menos en intensidad baja.
Sí, no es un día que Greta Thunberg que se desperta de nit porque has tirado mal este residuo.
O sea, por ahora la tengo un poco controlada, pero me contaba, hablando con Marta Ferrer, nuestra redactora, el otro día me contaba que unos amigos suyos la decían en serio, que pensaban en no tener hijos, porque cómo iban a vivir sus hijos en este planeta si el planeta se va a acabar. O sea, que yo todavía estoy bien, ¿eh? Todavía estoy controlada.
És casos de gent que diu això, de que no tindrà fills per un fet de que amb els fills contaminaria més, i és com un acte generós, en principi.
Con el planeta, total.
Però és una excusa perquè no tenen ganes de ser pares.
También puede ser.
No.
Me acuerdo
una excusa, no? Un dels dos no vol i introdueix el tema.
Me acuerdo este verano también de una serie de artículos que no sé si leísteis, pero si no os los recomiendo muchísimo, que escribió durante el verano, durante una semana, la periodista Patricia Gosálvez en El País, que era la semana en la que no se podían utilizar plásticos, y ella, que tiene pareja y 2 niños pequeños, escribía en primera persona cómo se apañaba esa semana sin plástico, sin ningún plástico.
¿Lo conseguía?
Cosas, bueno, dificilísimo. Por ejemplo, adiós a los tetabricks. La leche, los zumos, cero, nada. Ir al supermercado con tàperes para el fiambre o la carne. El fiambre o la carne llevan los papeles.
És a dir, quan vas, posi'm un tros aquí de mortadela, obrit el teu tàper...
O de jamón, o de lo que sea, no puedes, o sea, no te los pueden envolver. Comprar pasta, arroz o legumbres a granel. Claro, todas las pastas, los arroces, o sea, todos van envueltos en plástico. Pues... Los detergentes... Todos los detergentes.
A granel també.
Todos.
És a dir, estan tornant als anys 50 en moltes coses.
Agua. Las botellas de agua. Esto yo pensé. Esto yo, por ejemplo, sería... O sea, todo lo demás igual, pero lo de las botellas de agua...
Anar a la font amb un canti, com abans. Amb un canti, l'omples.
Porque el agua de l'Eixample es horrible. O sea, no se puede beber.
No veus aigua de l'aixeta, tu?
Imposible, una vez bebí me puse mala, lo digo en serio. En el Guinardó, cuando vivía en el Guinardó, todavía el agua de allí era mejor. Pero aquí, en el Eixample...
Sí, ¿notas cambio de la agua de l'Eixample al Guinardó?
Un montón. Bueno, que me puse mala, en serio. Una vez nos acabaron las botellas de agua y me puse mala con el agua del Eixample.
¿Qué más? No, me estoy interesando. ¿Qué más?
Papel higiénico. Comprar papel higiénico que no vaya envuelto en plástico.
Ah, alerta.
O sea, que vaya envuelto en papel, no en plástico. Es difícil, ¿eh? No es fácil.
No es fácil, no.
Compreu diaris, premsa escrita y lo utilitzeu.
Todos los productos...
Segons quin article ve de gust, a vegades.
Todos los productos higiénicos y cosméticos. Párate a pensar. El champú, el gel, la pasta de dientes, la crema hidratante, las compresas, los tampones, las toallitas húmedas, ya ni te cuento.
L'Andrea Motis va venir, la cantant Andrea Motis, recordo que va venir un dia la temporada passada i crec que va explicar que la pasta de dents se la feia ella.
Clar, és que hay talleres para fabricarte tu propio jabón, tu propio champú, la pasta de dientes... Una cosa súper curiosa que, yo por lo menos, no había caído. Los cepillos de dientes. Los cepillos de dientes pueden llegar a tardar hasta 500 años en descomponerse y están hechos de diferentes materiales. Hay cepillos de bambú, los muy ecológicos y sostenibles, la gente que está bien concienciada con esto, hay cepillos de bambú, porque los cepillos de dientes, al parecer, contaminan un montón y, claro, como todo el mundo los utiliza, ¿qué? Os estáis quedando alucinados.
Continúa.
Vale. Ya no solamente es lo mal que lo hacemos... sino lo mal que reciclamos. O sea, una vez que lo estamos haciendo, dices, vale, voy a llevar esto a cada sitio. El mejor residuo es el que no se genera, que esto es una frase que nos lo tendríamos que tatuar. Pero una vez que generas, vamos a hacer, por ejemplo, algunos ejemplos de cosas que hacemos mal. Yo me enteré hace tiempo que los Tetabricks van en el amarillo, no en el azul, no es un cartón.
No.
¿Vale?
En vas, un vas.
Pero hay gente que sigue cometiendo el error de meterlos en el azul. El papel plastificado utilizado en carnicerías y pescaderías, ¿dónde diríais que va?
¿Papel plastificado?
Sí, cuando vas y te envuelven la pechuga de pollo. ¿Dónde va eso?
Computo como en vas. Si va
al groc, ¿no?
Si va computo como en vas, aniría llavors al groc.
No. Va al azul porque es papel y si tiene restos orgánicos, al gris. Todo lo que tenga restos orgánicos no se puede reciclar. Y contamina el resto. O sea, espera. Los tuppers para envasar alimentos, ¿dónde diríais que van?
Al groc.
Al gris. Otra vez.
Pero si el neteges, el pots ficar al groc.
Sí, pero lo tienes que limpiar muy bien limpiado. Las cápsulas de café.
Las cápsulas de café, yo los porto al punt verd.
Molt bé, tienes que ir al punto de recogida.
Yo me las menjo y así no.
Los biberones. Y los bidones que usan los ciclistas.
Yo eso es una cosa que no toco.
Es un tema que tampoco toco.
En teoría tendrían que ir al amarillo, tú piensas, los biberones, los bidones que usan los ciclistas, pues no, van al gris también. Las fundas de móviles, de tabletas, de iPods.
Al punt gris también.
Al gris. Los bolígrafos, un bolígrafo Bic.
Amb això...
Els col·lecciones, te'ls quedes tots a casa.
En teoría dices esto, al amarillo, ¿no?
Són diferents materials.
També al gris, això?
Al gris o al punto limpio, porque esto contamina un montón también, los bolígrafos. Más, los cubos y barreños de plástico, el cubo de la basura. Por ejemplo, se te rompe el cubo de la basura y tú dirías, hostia, pues al amarillo, ¿no?
Sí. No,
al gris. Las cajas, esto ya es otro tema, los medicamentos. Las cajas de cartón, solamente la caja de cartón de los medicamentos.
Eso no va al papel.
No va al blau.
No. Doncs al punto sigue de las farmacias. No val de papel.
Clar, quan es caduca un medicament, l'has de portar a la farmàcia. Això
los blísteres i los envases també al sigue.
Un moment, una cosa és el medicament, l'altra cosa és la capsa.
La caja, te recomienden que la lleves també al punto sigue de las farmacias.
No ho fem bé, això, nois?
Otra, los espejos, ceniceros, los vasos, las copas, las bombillas... No van al verde. No son vidrio, es cristal. Es fundamental distinguir entre vidrio y cristal. Si metes cristal, el cristal no se recicla.
Estás aconseguint crear l'ansietat.
No, es que es tremendo.
Gemma, vols venir a viure a casa?
Las servilletes de papel usadas.
Com té orgànic...
No van al azul.
Però
no
va,
tremendo,
¿no?
O sea, es imposible hacerlo bien. Y ya por último, vuelvo otra vez. Los cepillos de dientes. ¿Dónde dirías que hay que tirar un cepillo de diente?
Este plástico, pues no es...
Al amarillo, dirías. Un cepillo de dientes al amarillo. Pues esto es lo que hacemos mal. Como tiene diferentes componentes, no se puede reciclar y hay que llevarlo a un punto de recogida limpio.
És que la importància del punt verd... Amb el tema que deia la Gemma, per exemple, a casa hem començat a fer una cosa, que és que fèiem servir moltes càpsules de cafè, d'aquestes així que... I el cafè, ara, ens hem comprat unes de metall. Llavors, comprem cafè a granel i ja no en gastem. Llavors, tu tens un pot amb cafè granel, les fiquem a les càpsules de metall, les fiques a la cafetera i no gastes. És un petit pas que hem fet.
Yo quiero decir que es muy difícil. O sea, es dificilísimo ser 100% sostenible y ecológico y no contaminar y no generar
residuos.
Però tu
has proposat ara, Gemma? ¿Has fet canvis a casa teva?
Siempre intento, por ejemplo, lo de que los residuos que genero vayan al punto limpio, pero me parece muy difícil porque con la vida que llevo, por ejemplo, me compro comida y no llevo el tupper para que me den la comida, por ejemplo.
Fer-ho 100% és gairebé impossible.
No llevo la bolsa de tela en el bolso, sinó que pues, me da una bolsa de plàstic.
Però l'important és anar millorant mica en mica i sobretot de que tinguem consciència que no anem millorant mica en mica perquè no ens oblidem d'una cosa. Quan a vegades s'intenta de traslladar la responsabilitat de que som nosaltres els últims responsables, també és una estratègia que fan servir les grans corporacions, les grans empreses, que són les principals contaminadors per dir no,
crucero,
és cosa teva, és cosa teva. Els grans contaminadors són les grans empreses que a vegades paguen publicitats per netejar la seva imatge, o amb un anglicisme, com diria la Gemma, greenwashing, o els grans creuers. És a dir, és una responsabilitat global i no oblidem que els grans culpables no som nosaltres.
Efectivament.
Però és cert que nosaltres, com a mínim, podem fer petits canvis per anar-ho millorant, però per treure'ns una mica l'ansietat, per molt que ho fem bé o ho fem malament, en el fons, si segueixen havent tants creuers o tantes grans empreses, anem pel pedregal.
Oye, ¿no os habéis acordado esta semana de mí con lo de los anglicismos, con la que casual?
Correcte, perquè la gent no diu usual o casual, diu usual and casual. I sí, vaig pensar en tu.
Podeu recuperar el podcast de la setmana passada del Prohibit Parlar de Futbol amb la denúncia de la Gemma Herrera sobre els anglicismes i l'ús que en fem. 11:49. La Immaculada Concepció.
Yep. Aquest tema és meu.
A veure, Padilla.
És demà?
Dispara.
És demà la Immaculada Concepció. Bé, aprofito...
Vas néixer el dia de la Immaculada
Correcte,
Concepció.
Correcte, aprofito per
molts anys.
Autofelicitar-me abans. Així...
Quants anys fas, Padilla?
Faig 42.
Un xaval.
Així és de lamentable la meva vida, que demano que la gent em feliciti en directe. No, mira, és una anècdota que m'ha fet reflexionar els darrers anys. Val? Jo he nascut un dia festiu. Per tant, cada cop que és el meu aniversari, és festiu. Tothom treballa, tothom fa festa, excepte jo, que normalment treballo, perquè és així de pringada la meva vida. Llavors la gent diu, ah, Immaculada Concepció, sempre es festeu, molt bé. I llavors vaig començar a girar-ho i dic, molt bé, i tu saps què celebres en la Immaculada Concepció? M'he adonat que ningú ho sap. És una qüestió molt generacional, eh? Jo entenc que molta gent d'altres generacions que van rebre educacions catòliques ho saben a la perfecció, però al meu entorn ningú sap exactament què celebra la Immaculada Concepció.
Quan Maria queda embarassada de forma immaculada, no?
Estàs xuleta.
Però això és el que et diu molta gent.
El que la major part de gent diu és això. És
però...
el naixement, per tant, el naixement de Jesús. Mm-hmm. Perquè queda embarassada de forma immaculada. I no és veritat, no celebra això. No celebra això. Es celebra un embaràs immaculat, però l'embaràs de Santa Anna, l'àvia. O sigui, el naixement de Maria. Es celebra el naixement de Maria, no el naixement de Jesús, no la maternitat de Maria. El que estem celebrant és que la Verge Maria, quan ja neix, que en principi la seva mare era estèril i no podia néixer, va quedar-se embarassada, o sigui, com un dels primers, el primer miracle marià, doncs el que celebra és que la dona ja va néixer, com ja estava destinada, ja tenia una missió, que era ser mare, aquí podíem entrar en temes també de quin paper se li reserva la dona a la història, doncs ella ja va néixer immaculada, que no podia cometre cap tipus de pecat, que ja tota ella era divina. Per tant, és una festa mariana, però la gent no ho sap. Llavors, sempre me n'he adonat que molta gent fa dies festius i no té ni idea què està celebrant. Però passa el mateix el primer de maig. Primer de maig, sí, el dia del treballador. Però per què el dia del treballador? Per què l'1 de maig? Què ha passat l'1 de maig? La gent no ho sap.
Bueno, tu, Padilla, perquè t'agrada molt la història, però...
No, però està bien que...
Però no hauries de tenir una mínima curiositat de si estic fent una festa, preguntar-me exactament què
laica
estic fent...
O religiosa, per exemple.
Clar, vull dir, al final, perquè nosaltres tinguem l'1 de maig, van haver-hi una sèrie d'obrers a Chicago que els van matar perquè van fer una manifestació per reivindicar les 8 hores. Això és el que es celebra l'1 de maig, l'inici d'unes manifestacions, la zona Haymarket de Chicago, que uns obrers van reivindicar una cosa tan senzilla com són les 8 hores, i els pobres, va haver-hi manifestacions, va haver-hi repressió policial, un policia mort, i van aprofitar per agafar els líders, que eren tots majoritàriament d'orient alemany, anarquistes, i els van pelar. Llavors els màrtirs de Chicago, que es diu, es van convertir en un símbol dels treballadors, de la lluita pels nostres drets, i per això tenim l'1 de maig. Llavors, a mi em sembla bé que no tens per què anar a una manifestació amb la bandera roja i saber-te els noms de les persones que van morir a Chicago aquella època. Però com a mínim sembla una miqueta que s'està fent, no?
Somos unos ignorantes y al final lo que nos importa es cuando es fiesta, cuando es puente,
Correcte.
¿Dónde me voy?
O ahir, que era el 6, el dia de la Constitució, la major part de la gent jo crec que no sap exactament per què és el dia 6, què va passar un dia 6 de desembre. Que va ser un referèndum que es va fer en 1978 per valorar la Constitució que tenim ara. O sigui, va haver un referèndum que va ser molt important perquè al final et pot agradar o no la Constitució, era molt important al moment el fet que la ciutadania validés la Constitució. Però ja no és, ah, la Constitució, molt bé.
Para-te.
Un referèndum que, per cert, en cap dels tres van poder votar perquè encara no hi érem o encara no teníem l'edat.
Jo hi era.
Deixa'm, hi era, tenia... el tema no, de, la, de la Gemma està causant sensació a la xarxa. Diu, la Gemma Medina diu, compreu raspalls de dents de bambú, no és tan difícil ser zero waste. Zero waste, eh?
Tornem zero a
ser
els
anglicismes.
Després la Cristina Lía diu, doncs a casa no ho estem fent, ho estem fent força bé després d'escoltar tot el que esteu dient. La Mònica Carnicero diu...
No, cuidado, que hacerlo força bé no es solamente reciclar, sino que en teoría, para hacerlo força bé, no habría que generar tantos residuos.
Correcto.
Porque las plantas donde se cogen todos esos residuos a veces están sobrecargadas y no se puede reciclar todo, absolutamente todo. O sea, la idea de primigenia tiene que ser no generar tantos residuos. Entonces, que se pregunte quién me lo ha dicho, que me decías la...
Això ho ha preguntat la Cristina Lía.
Que se pregunte, Cristina, ¿cuántos residuos generan en familias si compran champús, geles? Porque eso ya es malo. O sea, mi idea era lo de el ecoagobio, porque es dificilísimo hacerlo bien.
Gemma, és que no tenim temps, però és que volia que comentessis aquest tema dels aniversaris que portaves preparat, no?
Ah, sí, porque me chivaron que era el teu aniversari y demás. Sí.
Sí. Molt bé, ¿qué te habías preparado, Gemma?
No, esta era mi pregunta para el Toni, que creo que ya había quedado más o menos contestada, si eres de los que te gusta que te feliciten, si celebras el día de tu cumpleaños.
Porque
yo soy de las que la celebro, si no celebras el día de tu cumpleaños, ¿qué vas a celebrar?
Jo el que no suporto és que et felicitin pel grup de WhatsApp, tots els amics, un darrere l'altre. O tu sentir-te obligat a felicitar algú a través d'un grup de WhatsApp del qual formes part, que un comença a les 8 del matí i fins a les 17 persones...
Pues molesta todo, coño.
No, però personalitza-ho. Si et ve de gust felicitar algú, o sigui, fes un privat.
Correcte, estic molt d'acord. Perquè al final... Crec
acabes
que
dient felicitats, mua, mua.
Has de felicitar si et ve de gust. I el que et fa il·lusió quan et feliciten és notar que hi ha hagut un mínim interès.
Ah, sí.
Llavors, la diferència és sortir d'un grup i escriure un privat a dir... O una nota de 10, si és molt senzill, una nota de 10, que t'arriba a la 10. A mi m'agrada celebrar-ho. M'agrada celebrar-ho perquè
al
final...
I que te feliciten?
Sí, sí.
Yo me enfado cuando no me felicitan, ¿eh?
¿T'enfades?
Sí, porque lo aviso, o sea, no voy a pillar a la gente. Yo lo aviso con días de antelación. Oye, que mañana es mi cumpleaños.
I si et feliciten amb un anglicisme?
Me da igual.
11:55.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya us ofereix aquest espai.